Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
A la formatjada cada setmana reivindiquem el formatge, tot coneixent formatgers del nostre país i els seus projectes personals i també viatjant i descobrint formatges d'arreu del món. La nostra guia en aquest món, en aquesta cultura formatgera, és la Gemma Urgell, de Xerigots. Bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia. Sí, sí, com cada dilluns engeguem setmana parlant de formatge, amb aquest objectiu, no?, de fer-vos despertar la curiositat.
I ho aconsegueixes. Dilluns sí? Rere dilluns. I fa que tinguem moltes ganes de tastar tots aquests formatges que anem coneixent setmana a setmana.
Exacte, perquè parlem de formatges, però també parlem de les persones que hi ha al darrere del formatge, ja sigui des del camp fins també a la taula, no?, i com dèiem, doncs, per fer un bon formatge cal que tinguin doncs, bones pastures, que l'animal produeixi bona llet i també persones que hi hagin al darrere, no?, que ho treballin bé. I avui parlarem de formatges catalans, concretament parlarem de formatges que es fan al Pirineu, a la Cerdanya en aquest cas, perquè avui parlarem amb un formatger que ve de la Cerdanya, de Ger, que és el Pere Pujol,
i que ens acompanya al telèfon. Bon dia, Pere.
Bon dia, Gemma. Què tal?
Sí, sí, estem jo, la Gemma, i la Sílvia, Pere. Estem aquí tots dos per interrogar-te una estoneta perquè ens parlis del formatge. Perquè faig una petita introducció, Pere, explico una mica què és el Molí de Ger i després, si de cas, afegeixes. És una casa pairal de la teva família, la família Pujol, al tram municipal de Ger, a una altitud de 1.135 metres. Us centreu en la cria de vaques de la raça frisona per obtenir-ne llet i també conreu els camps. I en aquestes pastures, doncs, i és on pasturen les vostres vaques, que acaben doncs, elaborant uns formatges que feu en la pròpia explotació des del 2009. No? Pere, tu controles tot aquest procés des de l'inici amb l'alimentació del bestiar i fins al final, no?, amb la curació de formatges a la cava natural d'aquí la formatgeria. És a dir, aquí... Ger, tanqueu tot el cercle, oi?
Sí, per nosaltres és el nostre reclam publicitari una mica, no?, el tancar cercles, començar amb el ramat i acabar amb l'elaboració, afinació i distribució de formatges. Tots els formatges que fem són amb llet crua, de vaca, del nostre ramat, no entra gota de llet que no sigui de les nostres vaques. El meu germà és qui s'ocupa de la part del bestiar i jo m'ocupo doncs, de la part de la formatgeria. Les nostres vaques estan en un estable, entren i surten, pasturen quan estan eixutes i pràcticament ens nutrim de conreus propis per alimentar els nostres animals. No utilitzem ensilats, només utilitzem herba seca i cereals. Una bona alimentació, una bona gestió del ramat i intentar doncs, fer uns formatges diferenciats i amb llet crua, sobretot, que sempre ens donaran un ADN propi i un segell d'identitat.
Això de les vaques eixutes m'ha agradat, aquest nom. Què vol dir? Que ja les heu acabat de munyir? Quan s'acaben de munyir, elles soles ja volen sortir fora a pasturar? O com funciona això?
No, o sigui, l'animal, perquè hi hagi llet, ja ha d'haver embaràs. Aleshores, nosaltres a les vaques els hi seguim el cicle reproductiu i quan arriben al final de la lactància les deixem de munyir i després surten 2-3 mesos a fora que pasturen. Es preparen per tornar a parir i després tornen a entrar a l'estable. Vale? L'eixut és un repòs. Són com unes vacances per l'animal. No busquem vaques superproductores lleteres, no volem explotar els animals al màxim, busquem llet que sigui rica en sòlids, és a dir, en greix, proteïna, caseïna, bàsicament, que és el que ens dona millor rendiment a l'hora de fer formatges, i per tal d'aconseguir això és molt important doncs, una bona gestió de l'animal, és a dir, donar-li els seus cicles, respectar-li els seus cicles.
Les vaques frisones, Pere, són aquestes que són blanques i negres?
Sí, és la vaca lletera europea, Holstein, es coneix. Són vaques fonamentalment lleteres i són les que nosaltres tenim.
I aquí, i el vostre formatge estrella, Pere, quin és? El que més us coneix la gent i a part de molts altres que també n'elaboreu.
Sí, Em costa sempre dir això, perquè jo, si m'he de basar en facturació i el que té més èxit, et diria que és el Puig Pedrós, que és un formatge d'escorça rentada, molt d'inspiració francesa, que és el que més es ven i el que més agrada, un dels més diferenciats que tenim. Però nosaltres també estem molt orgullosos del blau que fem, també estem molt content del cheddar que fem, del tipus Tom que fem, vull dir, en fem diversos. Però si n'hagués de triar un, hauria d'escollir aquest, tot i que jo en tinc d'altres de preferits, de casa.
Quin és el preferit, doncs?
Confessa.
No, jo estic molt content del cheddar. És un formatge que...
El Ceretani.
Sí, el Ceretani cheddar. És un formatge que potser no agrada a tothom, perquè són formatges de gran format, se'n van als 13-14 quilos, ens acostem un any de maduració, en capa natural. És un formatge que té un procés d'elaboració molt llarg, molt minuciós, amb uns processos molt diferents als altres tipus de formatges que fem, i que hi ha uns passos molt marcats, molt diferents, i que això fa que doni una cosa diferenciada, amb una textura trencadissa, amb uns gustos doncs, picants, àcids, vegetals, salins, molt, molt peculiars, i sobretot aquestes peces grans de gran format. No és un risc fer formatges grans, no en fa gaire bé ningú, i després si el resultat et surt com tu vols, doncs és un plaer, no?
Dono fe, perquè és un formatge deliciós, també és dels meus preferits, t'he de dir.
Merci.
Tu, de fet, Pere, però ja tenies clar que volies dedicar això del món del formatge o va venir ja una mica més de Granadet?
A mi em va venir de Granadet. Jo, de fet, soc filòleg, era professor de llengua i literatura i soc fill de pagesos, soc cerdà, i vaig estar molts anys fora d'aquí. I després, crec que tenia 33 anys, que tenia la sort doncs, de disposar d'un espai a casa i de disposar d'una llet de qualitat amb una tradició ramadera important a casa. I en aquest aspecte, a mi el canvi de ciutat, de retorn al Pirineu va ser fàcil, en el sentit doncs, que podia desenvolupar aquesta activitat amb una llet que coneixia bé. Això sí, ho vam començar de zero, els formatges. Nosaltres, la meva família són ramaders, productors lleters, també tenen cavalls hispano-bretons, però formatge no n'havien fet mai. Vull dir, al principi va ser complicat, dur, són inversions fortes, i estabilitzar un producte i crear una gamma de productes nous costa. Necessites els cicles de les quatre estacions i a vegades una formatgeria que comença de zero, a vegades necessites un parell o tres d'anys per començar a tenir una certa regularitat i saber cap on vas. No és senzill.
I, de fet, en aquests anys, des del 2009 fins ara, a Molí de Gero us heu situat entre una de les principals formatgeries de formatges artesans i de qualitat del nostre país. La tasca no és senzilla, però ho heu aconseguit, no? I suposo que en deus estar més que orgullós, oi?
Sí, home, estem contents. Repeteixo, no ha estat un treball fàcil. T'has de sacrificar molt, són feines que van de dilluns a diumenge, no hi ha vacances, no hi ha gaire descans. I nosaltres també som inquiets de mena, amb la qual cosa doncs, sempre hem intentat fer una gamma de formatges amb tècniques diferents. Treballem des de, com et deia abans, doncs, des d'escorces rentades, formatges blaus, formatges cheddaritzats, formatges tipus Tom, fem tupins com a pirinencs que som també, també estem treballant formatges tipus raclet, treballem Oaxaca, fem una mica de mantega en petit comit per alguns clients, i ara estem treballant també un formatge amb brises de raïm, vull dir que hem tocat gairebé totes les tècniques que hem pogut i més.
I per què, Pere, toqueu tots els pals? T'hi porta la necessitat, ganes d'experimentar el mercat?
Suposo que és una barreja del mercat. El mercat català sempre sol ser molt inquiet. Quan vas a vendre sempre et demanen què tens de nou, saps? Vull dir, com si no tinguéssim moltes coses, no?
Sí, sí.
I també va amb la inquietud de cada personatge, no? Hi ha gent que fa un formatge o dos i els fa molt ben fets, la qual cosa ho trobo meravellós. I hi ha gent que potser hi ha algú dins que vull que ens empeny doncs, a fer diferents coses, no? Per no avorrir-te o per... Bueno, això va amb la personalitat de cadascú.
On aprens tu l'ofici?
Faig cursos a Ballestar, algunes estades, més que estades, visites a formatgeries. Vaig tenir un assessor formatger francès al principi, que em va fer un parell d'intervencions aquí a casa, i després, com l'aprens l'ofici, com tots, és exercint-lo. Quan et trobes sol davant del perill, amb la cuba plena de llet i havent de fer un formatge, haver-ho de madurar durant setmanes o mesos, allà és on realment has de posar en pràctica tot el que has après o tot el que pots buscar. Actualment, la veritat és que ara, quan faig un formatge nou, sempre ho dic, no queda gaire romàntic el que diré, però ara busco, faig una recerca a internet, miro vídeos tutorials a YouTube meravellosos, i a partir d'aquí jo ja tinc uns coneixements previs, evidentment, però a partir d'aquí doncs, jo ja em vaig crear una mica el formatge. La veritat és que ara fa molt temps que no faig cap curs.
És un ofici, és un món molt autodidacte, no?
Sí, sí, perquè tampoc hi ha receptes en el nostre món. O sigui, dependrà molt de les pastures, és a dir, de la botànica de la zona, dependrà molt de la climatologia de la zona, dependrà molt dels fongs llevats que estiguin instal·lats en el teu territori, dependrà doncs, de la raça dels animals, de quin si un animal tendeix a ser més, a fer una llet més grassa, més proteica, o menys grassa, menys proteica. És un ofici que hi ha molts factors que et determinaran el resultat final. Tot i això, tu has d'intentar doncs, ser regular. Encara que treballis amb llet crua, encara que treballis amb artesania, penso que és molt important doncs, intentar seguir un mètode per tal d'intentar arribar a un port que la gent pugui identificar aquest producte. No? No m'hi val allò de dir, ostres, som artesans, per això les coses canvien. Sí, hem d'acceptar aquests canvis, però també hem de ser exigents.
També hi ha un punt important de creativitat, no? I més aquí a Catalunya, en el sentit de com que no tenim un formatge estrella, no? Un formatge que tothom, no? Que generació rere generació hagin fet, això tampoc ens lliga, no? I us dona que vosaltres com a formatgers pugueu desenvolupar molt més aquesta creativitat i alhora hagueu també de buscar-vos una mica la vida a l'hora de fer formatges perquè no teniu, com dius, no? Una recepta clau i això és potser el que caracteritza els formatgers d'aquí a Catalunya, oi?
Sí, els, com et deia, doncs, les característiques de cada ramat, de cada pastura, donaran un segell d'identitat en aquell formatge, però, de fet, també, tot i la creativitat, no? Tot està inventat en el món dels formatges, gairebé tot. Vull dir que, al final, a Catalunya partim de receptes o de tècniques formatgeres que ja existeixen, que ja s'han desenvolupat durant molts anys. El que passa és que aquí a Catalunya la tradició ancestral l'hem perdut. Aquí l'única cosa que ens ha arribat són els tupins al Pirineu, que potser s'hauria de recordar sovint. Això és el formatge més, un dels més antics, més arcaics i més emblemàtics de Catalunya, amb un fort segell identitari. Els serrats d'ovella, els matons, els recuits, però aquí ens hem perdut en la traducció de tota la riquesa que hi devia haver doncs, en temps pretèris, no?, dels formatges. Catalans, la qual cosa ens ha empès a innovar, com bé sabeu, el moviment formatger artesà català neix als anys 80, amb gent neorural, que se'n van a viure a ciutats, a pobles remots del Pirineu, i a partir d'allà comencen a fer formatges a partir gairebé del no-res. I això ha afavorit doncs, que tot sigui nou, però has de partir de coses que ja existeixen, eh? Repeteixo, està tot inventat. A partir d'aquí tu després li pots donar una personalitat al producte única i que el fa diferent.
Quin és el teu formatge preferit o amb aquest el que t'emmiralles potser per la teva proper formatge?
Ara estic treballant amb el meu formatge preferit, n'hi ha molts. M'agraden molt els formatges francesos, per mi és el marc en el qual sempre m'he emmirallat per proximitat geogràfica. I també doncs, per qualitat, per mi són els número 1. Els formatges britànics també són excel·lents, bueno, tot arreu, a Itàlia també tenen grans formatges, tot arreu són formatges molt, molt bons. Ara estic treballant i estic intentant fer un formatge de gran format, tipus Grana Padano, tipus parmesà, perquè ens entenguem, d'un format de 30 quilos, però bueno, he de treballar molt amb això, perquè és el segon cop que faig la segona fornada de proves i no acabo d'estar content encara. És el que et dic, quan tu tens una peça, en aquest cas són formatges de 30 quilos que els arribarem a durar durant un any i mig o dos. Tant temps necessites molt temps per veure els resultats. I després, per tornar a reiniciar i fer les correccions, doncs això és un ofici de gairebé d'una vida, no? No és un ofici que el puguis aprendre en un any o dos.
És tot prova i error, i quan les proves no duren tant de temps, doncs costa de tornar-la a provar. Ja per acabar, Pere, aquí al programa viatgem en diferents destins formatgers, i de fet aquí a casa teva també es pot venir, no?, aquí a la Cerdanya i visitar el molí, la formatgeria.
Sí, l'ectoturisme, diguem que cada vegada, doncs, com en el món del vi, no?, hi ha les visites a les vinyes i els cellers, doncs l'ectoturisme cada vegada s'està posant més de moda, cada vegada s'estan fent més visites a formatgeries. Nosaltres ho fem, també, ho fem entre setmana, però, i sempre amb cita prèvia per poder-nos organitzar, perquè a vegades tens feina, la gent es presenta aquí i també hem d'entendre, doncs, que les coses s'han de fer endreçadament, no? I bueno, sí, al final també ens hem inspirat molt, suposo que les formatgeries catalanes ens hem anat inspirant molt amb el món del vi, no? que ja ens porten molts anys d'avantatge, molt més glamour, molta més professionalitat.
Però bé, pas a pas, Pere, però és això, eh? Us convidem, doncs, que si voleu, si esteu per la Cerdanya, feu un truc o envieu un correu al Molí de Gers si voleu visitar, i segur que el Pere us ensenyarà de bon grat què és el que hi fan.
I tant.
Moltíssimes gràcies, Pere, i fins la propera. Que vagi molt bé aquestes proves
bé.
Que fas. I amb ganes de tastar-les.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Doncs va, cada dilluns ens agrada practicar una mica aquesta frase, aquest terme que hem après aquesta temporada i que ara el Pere Pujol ens recordava, el lactoturisme.
Exacte. Així com hi ha enoturisme, també hi ha lactoturisme i, com diu el Pere Pujol de la formatgeria, s'emmirallen molt amb el món del vi, no? Potser uns anys més endarrere, però igual d'aquí un temps tot això també estarà desenvolupat i podràs visitar formatgeries i el seu ramat i de més. Però a veure, avui amb aquesta música suposo que ja deveu imaginar on anirem, no?
A la Manxa, no, amiga?
Vamos a la Manxa, manchegos. És una aquesta cançó que sona està interpretada pel Manuel Luna, que és un cantautor que ell recrea melodies i ritmes tradicionals de la Manxa, però també d'altres zones d'Espanya, com de Cantàbria o de Múrcia. I com diu la cançó, a la Manxa diu que hi ha molt de pa, molt de vi, molt de tocino, però també hi ha molt de formatge. No ho diu la cançó, però així és.
Ho afegim.
Doncs avui us convidem a visitar aquesta zona d'Espanya, concretament a les comarques rurals de la província de Ciudad Real, Albacete, Cuenca i Toledo. Perquè allà entre molins, camps de pastura secs i planes extenses, hi ha ramats d'ovella per aquí i per allà, i és una de les zones productores d'Espanya que elaboren un formatge més reconegut, que és el formatge manchego, no? El de tota la vida.
Vagis on vagis, trobaràs manchego. Ja no entro en la qualitat, però de trobar-ne en trobaràs.
Sí, però de fet has de tenir en compte una cosa, eh? És el formatge més reconegut, s'exporta a 100 països del món, però només 70 formatgeries estan autoritzades per produir el manchego. Per tant, no tot el que et diuen que és manchego és DOP manchego.
Me la dan con queso, doncs.
Con
molt
queso,
sovint, no?
Sí. De fet, és qüestió de números, perquè el requisit fonamental perquè un formatge manxec sigui etiquetat com a formatge manxec és que estigui produït en aquesta zona, que té d'aquestes províncies.
Seria com el Consell Regulador d'una denominació d'origen vinícola, no?
Exacte. Doncs, a més ha d'estar elaborat amb llet d'ovelles manxegues, és a dir, no pot venir llet de fora, i actualment hi han 185.000 ovelles, estan comptades, d'aquesta raça, i cada ovella pot arribar a produir entre un litre i mig i dos litres cada dia, i per fer un formatge se necessiten 6. I, a més, cal una maduració de 30 a 60 dies. Per tant, hi ha bastants impostors de manxego que no es venen.
No ho són. Està clar que els números no surten amb aquestes ovelles i la llet que donen.
Llavors, com podem saber que un formatge és manxego o no? Doncs amb una placa de caseïna que hi ha sota el formatge. És a dir, és qüestió de girar el formatge al revés i al mig, al centre, hi ha com una placa de caseïna que es pot menjar, val? Que és com una mena de silicona, però no silicona, és caseïna. I allà hi ha un número que cada formatge doncs, té el seu número que identifica doncs, el formatge, allà on està elaborat, quan, o sigui, té tota la seva traçabilitat en aquest número. I llavors, evidentment, si el formatge el venen a
porcions, quants,
a porcions, doncs hi ha sempre d'haver aquest tros.
Un trosset
d'això, que seria com el segell que demostra doncs, que és formatge manxego o no ho és.
Un trosset que potser hi veuràs un o dos números, però forma part d'aquest registre.
Exacte, per tant, és important que fixis bé com està. Llavors, també, seguim els passos de Don Quijote, també és una bona manera de viatjar tota aquesta zona, molt sovint que és poc coneguda i que de ben segur que ens sorprendrà, però parlant de Don Quijote, ell i Sancho Panza també parlen de formatges en la seva novel·la, però no parlen de formatge manxego. Parlen d'un altre formatge, que és el tronchón.
Què dius, ara?
El Quijote ja va ser el primer que va dir que lo de fuera de casa está más bueno, no?
Sí.
I va parlar del tronchón, que és un formatge també d'ovella, però es fa a la comarca aragonesa del Maestrazgo. És a dir, que ben bé ningú és profeta a la seva terra, i inclús Quijote no menjava formatge manxego, en aquest cas.
Carai.
Y en los campos de la Mancha no trabaja...
Posem-hi una mica de sabidoria.
Vinga, doncs. La cita d'avui doncs, és d'un aragonès, com el formatge que li agradava al Don Quijote. Concretament és del gran cineasta Luis Buñuel, que aquí la crítica professional l'ha considerat com un director, el director més transcendent de la història del cinema a Espanya, director de grans pel·lícules de culte com Viridiana o Un perro andaluz. Bé, doncs, Buñuel també era fan dels formatges i he trobat una cita que ell va dir que l'edat no importa, a no ser que siguis un formatge.
Una mica com el bon vi, no? Seguint
exacte.
Amb els símils.
Així, doncs, amb aquestes paraules sàvies de Buñuel, ens acomiadem aquesta setmana.
Moltes gràcies, Gemma.
Y ahora sí que estamos bien.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Són 10:45. Comencem un nou repàs informatiu explicant-vos que s'amplia el termini per participar en el segon concurs de dibuix infantil per crear l'estampeta de Sant Fèlix 2023. Els infants que ho desitgin poden lliurar els seus dibuixos fins al 12 d'agost al local dels administradors durant els dissabtes de mercat. També es poden entregar a la Merceria Puig, a Cala Madrona i a l'Estanc Solsona. El concurs de dibuix de l'estampeta de Sant Fèlix és de tècnica totalment lliure, oberta als infants d'entre 6 i 12 anys. El jurat, format pels administradors i l'organització del FIRART, escollirà el dibuix guanyador i la decisió es farà pública el dijous 17 d'agost, primer dia de la capta a la tarda. Els premis són un lot de marxandatge de la Festa Major i l'accés al balcó el dia 1 de setembre per veure l'exhibició dels balls a la Festa Major dels petits amb l'acompanyament d'una persona adulta. Els dibuixos presentats i l'estampeta guanyadora s'exposaran a l'aparador de la Fundació Amàlia Soler al carrer Santa Maria, número 5, l'última quinzena del mes d'agost. Seguim recordant-vos que l'Espai Muntanya de Sant Jaume restarà tancat durant el mes d'agost. El servei de bar i lloguer de barbacoes tornarà a estar obert al públic a partir del dissabte 9 de setembre en horari habitual, que és els dissabtes, diumenges i festius de les 10 del matí a les 7 de la tarda. Per consultar més informació, es pot mirar la pàgina web del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, mediambient.vilafranca.cat, o per correu electrònic a muntanyasantjaume@vilafranca.org. Seguim apuntant-vos que la xarxa de punts liles de la Diputació de Barcelona es desplegarà a 7 municipis de l'Alt Penedès durant l'agost. Els punts liles de la Diputació arribaran, doncs, a 24 municipis d'aquest mes, 7 dels quals a la comarca de l'Alt Penedès. Aquest recurs està destinat a informar, sensibilitzar i prevenir les actituds masclistes i comportaments sexistes que es produeixen en espais públics. A Sant Llorenç d'Hortons arribarà el dia 10 d'agost, a Olèrdola el dia 12, a Torrelavit el 14, a Castellví de la Marca el 15 d'agost, a Vilobí el 19 d'agost i, finalment, a Vilafranca hi haurà punt lila el 30 d'agost al migdia, coincidint amb la Diada de Sant Fèlix. Us expliquem ara que Marta Casa serà la directora del nou projecte formatiu de Teatre del Casal. La penedesenca serà, doncs, la directora del nou projecte per la seva àmplia formació i experiència professional. Creu en el teatre com a eina pedagògica de transformació personal i social i considera que Vilafranca necessita una escola d'arts escèniques amb un projecte pedagògic ambicions. A més, Casas vol captar mirades diferents i explica quines són les novetats que hi haurà a l'escola amb diferents disciplines. Amb motiu del 20è aniversari de l'Escola de Teatre del Casal, fundada el 2003 per Rosa Florido i Rosa González, la Junta del Casal Societat La Principal va decidir donar un nou impuls al projecte amb l'objectiu de professionalitzar-lo i fer-lo un referent de les arts escèniques al territori. L'Escola de Teatre del Casal iniciarà la nova etapa el proper mes de setembre. I acabem explicant-vos que la colla de geganters de Sant Pere Molanta s'ha quedat sense relleu generacional per portar els gegants a aquesta pròxima festa major. D'aquesta manera, l'entitat fa una crida urgent per trobar nous membres i poder mantenir la colla per tal que els gegants del municipi puguin sortir en cercavila el pròxim dia 15 d'agost a les 7 de la tarda. Es demana confirmar amb anterioritat el mòbil 699-62-81-66.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Pallissa Ràfols. Rètols lluminosos i sistemes de senyalització. Si vol millorar la imatge de la seva empresa, no dubti en confiar en autèntics professionals. Fabricació pròpia de rètols, plafons, pancartes, alumini, pintura publicitària, façanes comercials, vehicles... Pallissa Ràfols, carretera de Moja sense número, de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 0426. Pallissa Ràfols. Millora la imatge de la seva empresa.
Òptica Roig, la teva òptica de confiança, té per a tu una promoció exclusiva. Ulleres completes graduades antireflexants des de 69 euros. Ulleres progressives d'alta definició des de tan sols 189 euros i amb progressius d'alta gamma 2x1 per tu o per qui tu vulguis. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 892 2194. WhatsApp 670 11 44 45. Pàrquing gratuït per als clients. Òptica Roig, sempre al teu costat. Perquè sabem el que necessiteu. Perquè tenim molts anys d'experiència. Perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès. Tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa. Ràdio Vilafranca.
Ara són gairebé 7 els minuts que passen de 2:15.
Cada dia us presentem els espectacles professionals de la propera temporada a Cal Bolet i a l'Auditori.
Hola, bon dia. Avui us venim a presentar Barcelona Clarinet Players, un quartet de clarinets que presentarà a Vilafranca el proper divendres 29 de desembre a l'Auditori Maria Rosa Juncosa el seu nou àlbum Black Pool Suite, una composició jazzística escrita per Joan Vidal i inspirada en l'obra Dubliners de James Joyce. Black Pool Suite és el resultat de la perfecta combinació entre el món clàssic i el jazz. Els ingredients musicals de la suite van des del jazz i la improvisació a les sonoritats de compositors com Olivier Messiaen, Igor Stravinsky o Django Bates. Repeteixo, podrem veure el proper divendres 29 de desembre a les 8 del vespre a l'Auditori Maria Rosa Juncosa.
Penedès Gamma Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Els dilluns m'agraden perquè busquem l'ombra, ens arrecerem de la calor i no una ombra qualsevol, sinó una ombra monumental que ens ofereix un gran arbre monumental. Són les propostes i les excursions i les històries i anècdotes que ens porta el Joan Rovira, excursionista, apassionat del paisatge, de la natura i gran divulgador que ens acompanya un estiu més. Joan, bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia.
Quina ombra buscarem avui?
Avui buscarem l'ombra d'una surera, no? Un arbre no gens habitual aquí al Penedès. Per tant, ens haurem d'anar cap a l'Alt Empordà. N'hi ha diverses, de sureres, però avui anirem a buscar una molt especial i molt, molt peculiar. Bé, però abans de parlar d'aquesta ombra monumental, es voldrien fer una miqueta de boca parlant de lo que signifiquen, encara que a vegades no, el Penedès, que és una zona altament productora de vi, a vegades no pensem en totes les activitats col·laterals que comporten aquesta riquesa per aquí, per la nostra comarca i la nostra dominació d'origen. A vegades intentes entendre aquest sentit de la globalitat. A vegades la globalitat mal entesa solament, diguem-ne, engreixa la butxaca de quatre persones, però aquí no estem parlant d'aquesta globalitat, estem parlant d'aquesta interrelació entre diferents territoris que uns fan un producte i els altres en fan un altre. Imagineu-vos aquí el Penedès si no haguessin inventat els taps de suro.
Clar, són dues grans indústries agroalimentàries, molt potents, agermanades en aquest cas, Empordà-Penedès.
I m'agrada molt aquest nom de germanades. Jo faig servir paraules més tècniques i més no sé què, com interrelació, globalitat, i jo no m'agrada més agermanades. No, ho trobo, m'agrada molt. No. És que normalment en aquesta secció sempre parlem d'arbres monumentals, d'arbres que han tingut fets històrics, que per les seves dimensions, per la seva forma, doncs, bé, doncs tenen una gran popularitat dintre de la gent que els agrada el món natural. Però, esclar, avui el que a nosaltres ens agradaria és parlar més d'aquesta germanor entre diferents activitats, no? I un és aquest, és el Penedès amb el suro, no?
I, a més, avui, clar, abordem un arbre del qual l'home n'extreu molt, que té una utilitat, no és un arbre que fa ombra, que fa bonic, que dona sentit, que és simbòlic, que també, però a més se n'extreu el suro i, com dèiem, doncs, dona feina, dona vida a una indústria potent.
Sí, sí, normalment els arbres sempre els veiem això, és com formar part del paisatge, que bé, que ens ajuden a filtrar l'aire, vull dir que tenen molts a fixar territori, que no hi hagi desertització, però avui anem a lo nostre, amb una visió catalana de treure'n rendiment.
Treure'n suc,
A treure'n suc. Que bé, que a part de treure'n suc també fa totes les altres funcions que hem esmentat de formar part de tot aquest gran engranatge que és la natura. El com podíem entendre, diguem-ne, l'apogeu del suro? Doncs es veu que històricament s'ha fet servir per diverses coses i per diverses, diguem-ne, temàtiques, però realment quan entra la indústria del suro és a partir de mitats del segle XVII i cap al XVIII, on francesos i anglesos canvien les històriques ampolles de ceràmica amb taps que feien servir, no sé, amb brea, amb olis i no sé, bé, amb coses molt diferents del que seria el suro, doncs ells inventen l'ampolla de vidre. L'ampolla de vidre necessitava un algo per tapar-ho i bé, ells van veure que era el suro. També un altre fet molt important que dona un gran apogeu a això és el tema quan a França doncs inventen el xampany, que necessitaven un tap, és que per no repartir-nos amb la paraula, sí, un tancament per aquelles ampolles que fos fàcil treure i fos fàcil desgorjar-lo, no? I és aquí on es canvia aquesta dinàmica història d'uns taps clàssics cap a uns moderns que serien el tap.
Ara tots ens estem imaginant, estem escoltant el so que fa tan característic el tap de l'ampolla de cava quan l'obres.
Ah, sí, bé, això és...
Aquell so que encomana alegria, que és festiu...
Sí, a vegades quan sents aquell tap, no sé com fa tot aquell soroll tan peculiar, i a vegades amb el llevataps també, quan treus l'ampolla de vi, també
fa el so.
També fa aquest so festiu, aquest so de celebració, de reunió familiar, d'amics, no?
Tot i que ara aquests taps de suro han estat substituïts per altres materials, però bé, resisteixen en els vins més nobles i amb més reserva.
Sí, bé, bueno, segons hi ha... Ara aquests dies no és un tema que jo domini i que m'apassioni gaire, però com que vaig anar a veure les sureres aquelles, dic, he de saber els ats, ets i uts d'aquesta indústria del suro. Segons hi ha entesos, diuen que el món... Amb les ampolles que es produeixen cada any de vi arreu del món, no hi ha prou suro per tapar-les, no? A més, en determinats llocs de la Terra, arribar a taps de suro, que els deuen fer servir, doncs no deu ser fàcil. I cada vegada, com tu dius, Sílvia, es fan servir més taps d'aquestos sintètics, m'hi fixo que hi ha aquestos de xapa, de rosca... Bé, hi ha diferents sistemes per tal d'evitar, suposo, el tema del tap clàssic de suro, no?
I Catalunya i Espanya són potències en matèria surera?
Bé, esclar, la major part d'aquests boscos, que molt d'aquests boscos són humanitzats, vull dir, la surera no deix de ser...
Són cultius, no?, per entendre'ns.
Sí, és un bosc, però no deix d'estar humanitzat i controlat per la mà de l'home,
no? Com una vinya.
Com una vinya, però bueno,
o
diferent. Sí. Però ja ho veus, però vaja, unes vinyes que has de pujar amb escales, no?
Sí, sí.
Doncs la major part de tots aquests boscos estan a la Mediterrània Occidental. I seria Portugal, seria Espanya... Bueno, a Espanya en diuen el Alcornoque, vull dir, totes les deveses d'Andalusia i d'Extremadura també són llocs potents per l'extracció de suro, no? I aquí a casa nostra, sobretot la part nord de Girona, doncs ha estat històricament un dels llocs on més sureres hi ha i on més taps es fabriquen. A més, la indústria catalana sempre ha estat puntera en aquesta mena de productes, no?
Tornem a relacionar, abans dèiem, parlàvem d'aquest agermanament Empordà-Penedès, tornem a relacionar aquestes dues indústries, la del suro i la vitivinícola.
Sí, hi ha una cosa curiosa. Jo també m'hi he assabentat aquests dies. El qui dictamina quin tap ha de tindre de cada ampolla, estem parlant en Europa, que si hi ha les dominacions d'origen,
sí,
doncs
sí.
Són els consells reguladors que dictaminen si et permeten o no et permeten posar taps alternatius als de suro, no? Aquí a Catalunya, les 11 dominacions que hi ha, totes han de portar taps de suro, com la dominació cava, també ha de portar taps de suro, i bé, altres dominacions espanyoles, com pot ser la de Castelló, la de Rueda, no sé, jo no me les he mirades totes, però, esclar, qui dictamina si ha de dur un tap o l'altre ha de ser el Consell Regulador de cada dominació d'origen. A Catalunya aquest maridatge és complet. La major part de regions vitivinícoles doncs, han de portar aquest tipus de tancament a l'ampolla.
Presenta'ns aquest element que sorgeix de la surera, el suro. Què és el suro?
El suro, aviam. El suro seria l'escorça d'aquest arbre. Suposo que depenent de la regió, del lloc i del país. Aquí a Catalunya, el que estic jo veient i llegint, una surera pot viure entre 150 i 250 anys. Pot arribar a fer 15-20 metres. Però, esclar, el suro sempre és la part de baix, no? Segons diuen, el treure el suro es diu anar a fer la pelada, no? I els que treuen el suro són els palaires, no?
Clar, s'entén.
S'entén.
Pelen aquella escorça, sí. Aquell arbre, el tronc.
Sí, sí, això ho fan normalment del mes de juny al mes d'agost, que és l'època adient per fer-ho. Però bé, no tot el suro val. Es veu que perquè el suro que treuen sigui bo per taponar ampolles de vi, ha de passar com a mínim 50 anys.
Això és l'arbre ha de tenir 50 anys de vida.
Sí, això vol dir que abans fan alguna... Les primeres pelades i les segones pelades, que poden variar entre 10 o 14 o 15 anys, entre una pelada i l'altra, el creixement de l'escorça, doncs pot variar el temps, no? Però són anys, no? I bé, un bon suro no seria fins a la tercera pelada, no? Això és perquè tots els arbres estan marcats i jo suposo que cada propietari sap. I és clar, quan un propietari planta un arbre, realment ell no en traurà profit. Seran els seus...
La següent generació.
Els seus descendents, no?
Sí, sí.
Aquest suro que treuen també serveix per a altres activitats, per aïllament i per... No sé, abans els feien servir per fer rusques d'abelles, per soles... Bé, hi ha altres usos complementaris, però que no tenen res a veure. Jo estava llegint, jo no sé si m'ho creure o no creure-m'ho, però no sé si a Catalunya, en anys normals, fa 1.200 milions de
taps. De quilos de suro, de taps.
De taps. El primer productor és Portugal, eh? Després...
Sí que som una potència.
Sí, sí. I a més, tecnològica, i a més hi ha l'Institut del Suro, i em facis dir el nom que jo em perdo.
Sí, sí, l'Institut Català del Suro, sí, sí.
I hi ha l'Incavi, veia tota una sèrie...
Ara mateix l'Incavi té en marxa un programa pilot, sí, amb un parell d'empreses sureres de l'Empordà, on és Francisco Lle, que és també tot un gran exportador, cellers del Penedès, que estan buscant millores i guanyar sostenibilitat, sí, sí.
És que hem de pensar que el suro és un material porós, no? Que és que s'extreu de l'escorça de l'alzina, que té unes propietats de lleugeresa, que és elàstic, que permet que té comprensibilitat, que té una capacitat que tu el prenses però després es torna a recuperar, que és adherent, vull dir que encara que tingui això, és adherent al broc de l'ampolla, que és impermeable, que és quasi absolutament impermeable i que químicament és inert, no? Que és molt estrany que un tap es faci vermell. Si és de qualitat, no es podrirà mai, no? I bé, un neòfit és capaç d'arribar fins aquí per explicar-te el que és un tap de
suro. Hem après molt, eh? Hem après molt d'aquest neòfit, Déu-n'hi-do. I Joan, avui què ens proposes? Descobrir una surera o un sol arbre monumental?
Bé, avui us animo a veure el que és una... Bueno, anar a veure un arbre monumental, però entremig d'una surera, no? I per això us recomano, eh? O aquest recorregut us portarà cap al cantó de la Jonquera, això és a l'alt Empordà.
Tornem a l'Empordà, eh? Aquesta setmana.
Exactament. Per anar a veure un arbre icònic, que és el sorratell. Això és de la família dels Quercus Suber, no? És un arbre que a mi sempre, doncs, com els veig, doncs, em deixa un poc abadat, no? Vull dir-te, però com vaig veure aquest, encara em va deixar més esturat, no? Perquè és una immensitat d'arbre. I, a més, en tota aquella escorça, es veu que necessita 5 persones per poder-li donar...
La setmana passada ens deies 3 per abraçar un plàtan empordanès, ara 5.
Ara 5.
O sigui,
5,
que és una bèstia d'arbre.
És una bèstia. Saps que em recorda els llibres aquells del Tolkien, o aquelles pel·lícules del
sí.
Hobbit, que té allò els bàrbol que es belluguen i... Doncs em va semblar que... El devien copiar, devien anar allà i devien...
Sí, es van inspirar.
Sí, aquest surt al Hobbit, no? És un arbre majestuós. Com molt d'aquests arbres ja comença a tindre símptomes de senectut, no? Que ja veus que es va fent vell. Però bé, encara té molt de brancatge, té una escorça de suro immensa, té una alçada de 18 metres, la seva volta de canó de 4,5 cap a 5...
En aquest cas imagino que no aprofiten el suro, no,
no
el pelen.
Home, aquest arbre és un arbre monumental.
És un arbre monumental.
És un arbre monumental.
Catalogat, segurament.
Catalogat, no? I bé, és majestuós. Jo us recomano que el aneu a veure. N'hi ha moltes, eh? N'hi ha diverses sureres a l'Alt Empordà que són patrimoni, no? Però anar allí al mig d'aquella surera i veure aquell arbre, aquella grandiositat, jo crec que heu de tindre aquesta experiència, no? A més, té una capçada de 20 metres. Bueno, és una bèstia d'arbre, no?
Experiència religiosa, pràcticament, pel que expliques.
Sí, sí, no. A vegades estàs sota un arbre i dius, com s'ha pogut fer una cosa tan gran i els humans som tan petits, no? I també som tan pedants, i som tan no sé què, i veus sota un arbre i dius, que petit que sóc, no? I bé... ara us diré la forma d'anar-hi.
Com hi anem, sí. Està a la Jonquera, eh?
Sí, està a la Jonquera, però, escolta, anirem per un altre poble. Per
ah,
la,
bé.
Per la Agullana. Perquè, bé, m'ha semblat més adient accedir. A més, la Agullana també és un poble que, d'una entorn per allí, també val la pena, també té patrimoni local. El que hem de fer és anar cap a la Jonquera, anar cap a la Agullana i... Com vas de la carretera cap a la Vajol, al cap d'uns 3 quilòmetres neix una pista que va cap a Santa Eugènia, que és una ermita que està a uns 3 quilòmetres i mig i no sé què, i és allí on te deixarem el vehicle, no? Ja per tot el camí ja veurem...
Està ben indicat.
Està ben indicat, ja veurem les suredes.
Ja les anem veient.
Sí, les que estan
pelades. Aquestes
que pelen i que
estan podem fer... cultivades, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte. Podem fer-nos una idea del que és una surera, no? Com som allí, a l'ermita aquesta, deixem el vehicle i anem seguint. És fàcil perquè és una pista que en algun lloc fa algun revolt, que té algunes petites pujadetes, però que sempre va seguint el GR11. I pensa que aquest camí... A mi no m'agrada mai donar horaris, diguem-ne... 30 minuts, no? Perquè depèn si vas en canalla, si t'agrada... A mi, com vaig a caminar, m'agrada badar, no? Badar, mirar, observar, mirar aquests petits detalls, i aquest és un bon lloc per fer-nos una idea de com és el territori, de com és el paisatge, i bé, doncs anem seguint aquest camí, que sempre és una pista, i com portem uns 40 o 45 minuts, doncs haurem passat la font del suro, que també hi ha un altre suro, un suro majestuós, no té pèrdua, eh? I arribarem a un punt on te fa un petit collet, hi ha una cruïlla de pistes al cap de 40 o 45 minuts, i allí hi ha un lletrero que ja et marca el suratell aquest, no? No, perdona, el suratell, no? I des d'allí, des de la pista, ja veurem un arbre immens que ressalta per sobre tots els...
No li cal cartell ni presentació, no?
Sí, no,
destaca ja, per si sol.
Sí, també està una miqueta amagat per les altres sureres, però, esclar, és tan gran...
Ens podem endinsar en la surera.
Sí, sí, tu pots anar a sota...
Amb respecte, com
sí,
sempre
sí,
diem.
Sí, sí, vull dir-te... Jo sempre, ja saps, que intento explicar-li als meus fills, no sé si ho vaig aconseguir, que hem de tocar les coses amb els ulls. És difícil, tocar les coses amb
perquè
els ulls.
Perquè la mà se'n va, s'escapa.
Sí, els humans tenim això, eh? Tot ho hem de tocar, no? I a vegades la gràcia és poder-ho tocar amb els ulls. És difícil, eh? Has de tindre una llarga i complexa experiència per arribar a gaudir-ho i a tocar-ho amb els nostres ulls, no?
Però en aquest cas, com fem cada setmana, sí que diem que amb respecte i amb cura,
sí.
Acariciar, acaronar, tocar, abraçar aquests arbres, home, és tot una experiència.
Sí, sí,
eh?
No, aquí també us recomano que aneu i l'abraceu. Com dic tocar, ho dic amb un tema que a vegades anem a un lloc, a una església, no sé què, o no sé què, sempre hi posem la mà.
La grapa, sí, sí.
Però en tot cas, diem tot això de tocar perquè, és clar, com sempre diem en cada programa, us animem que l'abraceu, i que si li podeu donar ànimos per seguir vivint i que ells us pugui, diguem-ne, transmetre tota la seva experiència i la seva vivència que ha tingut durant tant de temps.
Està delicat de salut o creus que encara ens donarà alegries?
Bé, com tota cosa que, que té vida, arriba un punt que s'acaba. Ja nota que té certs punts que té...
Està malalt que comença, o delicat de salut,
comença
no?
A estar delicat de salut, però bé, jo encara la vaig veure amb força vitalitat. Jo penso que encara durarà molts anys. Suposo que més que nosaltres.
Segur, segur. Joan Rovira, moltes gràcies per aquesta nova proposta d'Ombra Monumental. Com sempre, és un plaer escoltar-te, aprendre i fer aquestes excursions a través de les paraules. Ara el que toca és buscar dia i programar-les. Que vagi bé, t'esperem la setmana que ve.
Doncs molt bé. Doncs fins a la propera.
Ombres monumentals amb Joan Rovira.
I poder viure sempre a flor de pell d'un lloc a un altre com fan els ocells.
Trobar-te, trobar-me, tu i jo.
Tu i jo.
Camino, sé que no estic sol.
Ens queden dos minutets escassíssims per arribar a les 11 i ho farem amb Edu Esteve i aquest A flor de pell.
Deixar de viure sota l'ombra del que s'ha de ser, del que s'ha de ser. Deixar-me endur per les històries que em regala el temps. Sé que ara és el moment de fer-ho diferent, de voler volar si em vol el vent. No valen ser valent, la vida és un instant i no vull quedar-me a esperar i poder viure sempre a flor. Come on.